Bona tarda, són les dues. Els veïns dels pisos amb desperfectes dels Merinals no renuncien a tenir habitatges nous.
Notícies migdia. Núria García.
El portaveu dels afectats diu que no rebaixaran exigències malgrat la proposta que ahir els va fer l'Agència de l'Habitatge per reformar els immobles amb una inversió prevista de 6 milions d'euros. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Jaume García Arija recorda que estan patint un greuge respecte d'altres veïns del barri.
I no hi ha cap greuge comparatiu més clar i més evident que és el que s'està vivint en aquesta zona del barri des de fa dècades en comparació amb els veïns que ja han pogut i han tingut el luxe i l'oportunitat de poder canviar a una vida millor en un habitatge més digne, segur.
Malgrat això, García Arija diu que estudiaran tota la documentació de la proposta que se'ls ha fet per fer les esmenes pertinents. I és que d'entrada els afectats creuen que el pressupost plantejat no serà suficient per totes les intervencions previstes, la reforma dels pisos, la instal·lació d'ascensors i l'arranjament de l'entorn. A banda d'aquest tema, durant el Notícies Migdia també recollirem les valoracions dels sindicats d'ensenyament en relació a la vaga convocada aquest mes, l'última hora d'Ucraïna, i us presentarem també el Festival Observa, del qual Ràdio Sabadell és mitjà oficial. Artistes com Rosario Flores, M-Clan, La Casa Azul o Don Patricio, entre altres, actuaran entre els mesos de maig i juny a l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora, un vehicle avariat a la Ronda Litoral a la Barceloneta talla un carril en sentit Llobregat i provoca cues de més de 5 quilòmetres des de Sant Adrià. És la principal incidència a aquesta hora, a banda d'un accident a la B30, a Barberà del Vallès, que talla un carril en sentit nord i que també provoca aturades en aquest punt. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Marc Roca, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. Per altra banda, recordem que continua vigent la vaga convocada a FGC, la qual comporta uns serveis mínims del 85% entre les 5 i les 10 del matí i entre les 3 i les 8 de la tarda i del 50% entre les 11 de la nit i la finalització del servei. Durant la resta del dia, però, s'ofereix el servei habitual. I de moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Els inquilins dels 170 habitatges que s'han de rehabilitar al barri dels Merinals celebren la primera trobada amb l'Agència de l'Habitatge i asseguren que la proposta econòmica plantejada és un primer punt de partida. L'agència mobilitzarà prop de 6 milions d'euros que no només serviran per reformar els pisos, sinó també per reurbanitzar l'entorn dels blocs i instal·lar-hi ascensors. L'endemà de la reunió, el portaveu dels afectats, Jaume García Arija, ha comentat les primeres impressions en una entrevista al Cafè. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Per començar, García Arija qüestiona que la partida prevista per l'Agència de l'Habitatge sigui suficient per cobrir tot el que s'ha de fer. Per això revisaran els números en una assemblea amb els afectats quan disposin de tots els documents per poder plantejar una alternativa en la següent trobada que els veïns volen que sigui el mes que ve. En aquest sentit, el portaveu de l'Associació de los Afectados por la Vivienda dels Merinals reconeix que encara hi ha molt camí per recórrer per arribar a la solució òptima, que, segons els veïns, continua sent tirar a terra tots els pisos en mal estat i aixecar-los de nou.
Nosaltres el que volem és intentar solucionar els problemes de la millor manera possible que arribéssim, evidentment, si poguéssim, assolir el fet de poder erradicar i acabar amb aquest greuge comparatiu i que seguíssim el mateix destí que la resta d'habitatges. Ja veurem, a poc a poc, en aquesta taula de negociació, com arribem a un punt, a un altre, o a on ens quedem.
En la reunió també van participar membres del consistori encapçalats pel regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, i és que l'Ajuntament gestionarà 1,7 milions del total aportat per l'Agència de l'Habitatge i que es destinaran íntegrament a la reforma dels immobles, tal com ha detallat Cortés.
I en aquest cas, doncs, la proposta també ens implica, perquè l'1,7 milions d'euros destinats els temes més estructurals es transferirien des de la Generalitat a l'Ajuntament i per tant seria l'Ajuntament l'encarregat d'atorgar-lo a les comunitats de propietaris, a banda que com a Ajuntament nos proporcionaríem una sèrie de seguiment i de suport a nivell de comunitats, a nivell de rehabilitació, perquè els veïns puguin executar aquestes actuacions i per tant aquí també es demostra el compromís de l'Ajuntament en acompanyar els veïns.
De la mateixa manera, segons la proposta inicial, els veïns afectats haurien d'assumir el 40% del cost de la instal·lació dels ascensors, la qual cosa faria ascendir el pressupost total als gairebé 7 milions d'euros. Segons ha transcendit, les famílies vulnerables quedarien exemptes del pagament.
I dels Marinals de la Concòrdia, els cotxes segueixen fent ús de l'aparcament de l'Eix Macià, malgrat que està suposadament tancat per obres. Així ho han denunciat aquesta emissora des de l'Associació de Veïns del Barri, tot lamentant que s'estiguin ignorant les senyalitzacions existents. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'entitat veïnal atribueixen part de la responsabilitat d'aquesta situació a la policia municipal, que estaria ignorant les denúncies dels residents a la zona. Ho ha apuntat Francesc Portalés, encarregat de relacions institucionals de l'Associació de Veïns, en declaracions al programa El Matí.
El cap de servei del matí del dimarts no sabia, segons ell, que el que estava posat en les tanques posades per la mateixa policia municipal. Per tant, aquí el que manca, com a mínim, és una coordinació i que aquells reines de taifes deixin de ser-ho i sàpiguen què és el que estan fent en cada barri. Això ens porta també a dubtar quina és la funció d'aquesta policia de districte.
Portalés assegura que avui l'aparcament es troba pràcticament buit i confia que es mantingui així fins al 14 de març, moment en què es preveu que acabin les obres.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Els sindicats d'educació reclamen al conseller Cambray que s'assegui a negociar les nombroses reivindicacions sobre la taula des de fa anys. Pels docents, el nou canvi del calendari escolar només és la gota que ha fet vessar el got, ple de demandes sense escoltar.
Entre els aspectes que denuncien hi ha el canvi del currículum escolar, que consideren que rebaixa el nivell educatiu. Segons USTEC, es redueixen moltes hores d'algunes matèries mentre augmenten les d'una assignatura no obligatòria, com és religió. A més, asseguren que tampoc es garanteix la immersió lingüística. Laura Ferrer, membre del sindicat, assegura que tot plegat perjudica els alumnes.
I són molts aspectes que creiem que tot això crearà diferències entre l'alumnat i ja us dic, no hi ha temps per preparar-ho, tampoc s'ha consensuat, simplement es va penjar aquest esborrany per poder fer esmenes en un moment en què el professorat i els mestres i tot el personal educatiu hem estat en pandèmia.
Tots aquests motius portaran els docents a convocar una vaga els dies 15, 16 i 17 i el 29 i 30 de març.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les 2:18, el sabadellenc d'origen ucraïnès Yuri Atamanchuk es reuneix amb l'alcaldessa de la ciutat, com estan fent altres compatriotes seus en els seus municipis, tot plegat per especificar quines són les necessitats dels refugiats a les fronteres ara mateix.
Els fa falta roba tèrmica i proteccions contra la metralla, com ara calçat, casc i armilles antibales. Atamanchuk agraeix la voluntat del ple de ser ciutat acollidora, però ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que els refugiats s'estan quedant als llocs limítrofs.
Ho estan distribuint des de fronteres i tal, però de moment la majoria de la gent ho estan acollint allà. Diguéssim, directament com la gent surt, hi ha molts voluntaris. Com els països més fronterissos d'Ucraïna saben el que vindrà, ajuden moltíssim.
En aquest sentit, el Yuri assegura que ja no els cal més roba. Ell té avis, tiets i sogres a l'oest del país i els recomana que no marxin encara per la saturació i el perill que hi ha ara mateix als camins de sortida. Diu tenir constància d'amenaces amb pistoles dels prorussos i de fusellaments per part dels soldats de Putin, de qui pensa que han bugit. Tem que no s'aturi a Ucraïna i creu que la Tercera Guerra Mundial ja està en marxa.
Doncs avui és el 8è dia d'invasió russa a Ucraïna, un dia marcat per la caiguda de la primera gran ciutat ucraïnesa i per la represa de les negociacions a Bielorússia. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. L'exèrcit rus ja controla Kherson, al sud del país. És la primera gran ciutat controlada per Putin des del començament de l'ofensiva i els russos ja comencen a prendre el control del front sud. Els atacs russos s'han intensificat a les ciutats que mantenen la resistència i, de moment, no hi ha confirmació que hagi caigut la ciutat portuària de Mariupol, però en tot cas continua assetjada. Per la seva banda, les dues ciutats principals, Kiev i Kharkiv, resisteixen als bombardejos i ofensives russes. Pel que fa a les negociacions, aquest dijous, a les 12 del migdia, s'han reprès les converses entre les delegacions per intentar aconseguir un alto al foc. Ernesto Pascual, expert en relacions internacionals, ha parat el cafè sobre un possible acord entre els bàndols.
Sincerament, hauria de passar per els acords de Minsk, no? És a dir, probablement un acord sobre la neutralitat d'Ucraïna envers la OTAN i les repúbliques del Donbass federades amb una autonomia o sota el poder rus.
Fins al moment, les autoritats ucraïneses han xifrat en més de 2.000 les víctimes civils. Per la seva banda, Rússia ha reconegut la mort de prop de 500 soldats, un nombre que els ucraïnesos havien calculat en 6.000. A més, l'ACNUR ha quantificat 1 milió de persones que han fugit de la guerra cap a altres països.
I la crisi humanitària derivada de la guerra a Ucraïna, s'està parlant ja d'un milió de desplaçats, ha estat despertant una onada de solidaritat des de Sabadell. L'Associació de Veïns del Poble Nou ha iniciat una campanya de recollida d'aliments, articles de primera necessitat i roba d'abric.
S'han sumat a la iniciativa engegada pel restaurant Casa Fuster, que té dos cuiners d'origen ucraïnès. Eva Campínez, membre de la comissió de festes, ha detallat al cafè quins són els productes més necessaris ara mateix.
La informació que tenim és que necessiten mucho alimento infantil, que no estén de recipiente de vidrio, muchas papillas, leche en polvo, biberones, ropa de abrigo. Los pañales se han encarecido un montón allí y es muy importante también, sobre todo pañales, y ropa de abrigo para los niños, bebés, abuelos, ¿qué más? Medicamentos.
El material es recollirà cada dia fins a l'11 de març, entre les 6 i les 8 del vespre, al Centre Cívic del Poble Nou. També s'estan fent recollides a l'Escola de Música Creu Alta, al Centre d'Estètica Lana Beauty i la seu del PSC al carrer La Torre.
Yeah. Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
3 minuts per arribar al punt d'un quart de 3 impulsen el Festival Observa, que donarà vida al Parc Catalunya durant tot el mes de juny.
Y en el aire vuela mariposa blanca sobre mi jardín. Cuidan de mi flora que yo guardo para ti.
Noms com Rosario Flores, que escoltem de fons, Meclan o la novena de Beethoven es barrejaran en aquest espai entre el 26 de maig i el 19 de juny. Ha seguit la presentació d'aquest matí el nostre company, l'Aleix Graell. Molt bona tarda.
Bona tarda, Núria. Les arrels de l'Embassat han creat un nou arbre cultural. Neix l'Observa, un certamen de 4 caps de setmana que ocuparà l'amfiteatre del Parc Catalunya després del Festival de Música Indie, amb noms de primera fila com La Casa Azul, Rosario Flores, Meclan, però també programació per a infants els diumenges amb Damaris Gelabert o fins i tot la novena de Beethoven de la Simfònica en un dijous en format platea. Al darrere hi ha 6 impulsors sota la marca de Raona Produccions, que han teixit complicitats amb entitats i administracions. José Luis Castet és el director de la iniciativa.
Aconseguir una programació artística de primera línia durant un mes a la ciutat de Sabadell, que crec que això ho hem aconseguit, ja podem dir. Llavors, per una altra banda, rebre més de 30.000 assistents a aquesta primera edició, això encara no ho sabem. Ser un referent i consolidar una mica la proposta de cara al 2024, Sabadell, capital de la cultura catalana. I, per altra banda, que crec que això ja podríem dir que ho aconseguirem, és un referent cultural a la comarca i, si mirem una mica més al país, perquè no es veuen molts festivals així.
L'organització es reserva 2 noms per concretar. Les entrades es posaran a la venda a partir del dia 7 de març, és a dir, dilluns que ve, d'un Observa que tindrà com a mitjans oficials Los 40, el Digital i Sabadell i aquesta casa, Ràdio Sabadell. Well, are you ready to
go? El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, sembla que ens arriba un canvi de temps. Molt bona tarda.
Bon dia, domini el sol a bona part del país, encara amb alguns estrats baixos, amb punts de la falda d'Upper Pirineu cap al quadrant nord-est també, i aquests núvols s'han d'anar trencant durant aquestes properes hores, però a la vegada, al llarg de la tarda, sí que arribaran alguns núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat i fins i tot seran un pèl més baixos cap a les Terres de l'Ebre ja de cara al final del dia, on hi podrà caure alguna precipitació feble, com també cap a la cara nord del Pirineu i aquí amb una cota de neu de 1.600 metres. Pel que fa a la temperatura, i també degut a que ha fet sol bona part del matí, matí avui parlem d'un ambient agradable amb aquesta temperatura de 17-18 graus en alguns sectors del litoral, sobretot del sector central, entre el Barcelonès i Baix Llobregat, també aquests 15 i 16 graus en punts a les Terres de l'Ebre, com també cap a les comarques de Girona, i encara a Ponent l'ambient és un pèl més fred, amb aquesta temperatura que es mou entre els 10 i 12 graus, tot i que sí que durant aquestes immediates hores la temperatura podrà pujar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podem continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, les xarxes socials i a partir de les 7 el Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà. Que vagi molt bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.